Temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia, parlant de les conseqüències de la sequera i de les solucions a la sequera, perquè tot i la millora dels embassaments, gràcies a l'últim episodi de pluges, l'Ajuntament i la companyia d'aigües han impulsat una nova actuació per augmentar la resiliència hídrica i, per tant, no dependre tant de la compra d'aigua potable. Es tracta de la canalització de les aigües freàtiques dels pous que hi ha al Ripoll i al Parc Catalunya fins a una nova potabilitzadora que instal·laran davant del club de tennis. Núria García, bon dia.
Molt bon dia, Mireia. Les obres començaran aquest mateix dilluns, dia 8, i es dividiran en tres fases. En el millor dels casos, tant l'estructura per canalitzar l'aigua com la potabilitzadora entraran en funcionament l'any que ve. I una vegada sigui una realitat, això permetrà ampliar els usos de l'aigua regenerada. Marta Ferrés, l'alcaldessa de Sabadell, ha assenyalat l'abans i el després que suposarà aquesta actuació.
Fins ara fèiem servir l'aigua freàtica bàsicament pel rec municipal i per l'arbrat de la zona nord, i també directament doncs, hi havia una part doncs, que no l'utilitzàvem, i ara amb tots els processos el que volem és incorporar, és a dir, una part d'aquesta aigua freàtica a la xarxa d'aigua potable. Per tant, el que fem és potabilitzar aquesta aigua, ja no utilitzar-la només per regar o per netejar, que és el que ara estàvem fent servir, sinó introduir-la ja a xarxa.
Mentre durin les obres hi haurà afectacions a la mobilitat perquè en la majoria de trams s'ocuparà part de la calçada i això tensarà el trànsit. En aquest sentit, Enric Blasco, president de la companyia Aigües Sabadell, ha volgut destacar la valentia de l'Ajuntament, diu, a l'hora d'impulsar mesures d'aquesta magnitud.
Si feu números entre les canonades que hem obert a l'àmbit de la regenerada i les canonades que hem obert en l'àmbit freàtic, estarem parlant entre 4 quilòmetres i mig o 5 quilòmetres de canonada. I això vol dir espai públic, i això vol dir certes molèsties als veïns, als cotxes, i això el que m'agradaria és posar de manifest un increment públic a l'Ajuntament de Sabadell i a tu personalment, alcaldessa, perquè en el teu àmbit toquen prendre mesures estructurals que generen molèsties però que donen resposta a les necessitats de futur de la ciutat.
Paral·lelament continuen endavant els treballs per portar l'aigua regenerada de la depuradora Sant Pau de Riusec fins a Can Gambús. En aquest cas, segons els càlculs de la companyia d'aigües, l'ampliació de la xarxa municipal permetrà produir 2 hectòmetres cúbics d'aigua regenerada, el que és el mateix al 20% de l'aigua que es consumeix a tot Sabadell en un any. No obstant això, Blasco també ha posat en valor l'esforç dels sabadellencs a l'hora d'estalviar i fer un ús responsable de l'aigua.
Penseu que el consum del ciutadà de Sabadell al mes de febrer s'ha reduït a 146 litres habitant dia i, per tant, estem molt més per sota dels 200 litres que ens demana l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, Sabadell torna a ser un exemple i un model en aquest àmbit, no només de canvi climàtic, sinó també de resistència a l'estrès hídric.
En total, el pressupost frega els 2 milions d'euros, però la meitat aproximadament està finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua.
I en tot aquest context, volem parlar avui al Cafè de la Ràdio d'aigua subterrània. Ho fem amb el David Saurí, professor de Geografia i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals LICTA de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Com és l'aigua subterrània que tenim a Catalunya? De quina manera ens l'hem d'imaginar?
Bueno, ens l'hem d'imaginar com un recurs que és important en moltes zones, un recurs que és desconegut, però que s'ha utilitzat molt en el passat, abans que es construïssin els grans pantans i les grans obres de canalització dels rius, doncs a moltes localitats, inclosa Barcelona, vivien en gran part o aprofitaven en gran part les aigües subterrànies. És un recurs també que, per desgràcia, degut a l'activitat industrial i humana, en molts llocs s'ha deteriorat, s'ha contaminat, però ara també, en els últims anys, hi ha una recuperació important de les bosses d'aigua subterrània, que s'anomenen aqüífers, que estan una mica ara ja, diguéssim, disposades i llestes per ser aprofitades, sobretot en condicions com les actuals de sequera.
I què li sembla la proposta que explicàvem ara de l'Ajuntament de Sabadell de fer aquesta canalització, aquesta potabilització d'aquesta aigua subterrània?
Doncs a mi particularment em sembla una molt bona iniciativa, perquè una de les màximes que s'ha insistit molt en els últims anys en la gestió dels recursos hídrics és aprofitar al màxim el que tenim a prop de casa nostra, els recursos locals, no? I més en aquesta situació d'un recurs com les aigües subterrànies que, com he dit abans, durant molts anys han estat malmesos, descuidats, s'han contaminat, etcètera, etcètera, però que en els últims anys s'han recuperat i que estan una mica, doncs poden ser un recurs important, com aquest exemple de Sabadell, perquè un entenc que, pel que he llegit i us he sentit, doncs aproximadament hi haurà una part, un 10%, que es podrà potabilitzar i un 10% que es podrà utilitzar per usos que no requereixen una gran qualitat, com regar o netejar, doncs tot això redunda, evidentment, en una millora de la gestió i aquest apropament als recursos locals, que és un dels objectius en totes les polítiques hídriques.
En general, pel que sabem, el Vallès com a tal, la Plana del Vallès, Sabadell en concret, però vaja, li amplio més, és un bon espai per les aigües subterrànies. Li dic perquè moltes vegades es parla, doncs, que les aigües, per exemple, de les zones on hi ha més ramaderia estan més afectades, no? Tots pels purins, etc. Sí, no sé si en el cas del Vallès quina qualitat podria tenir aquesta aigua.
El cas del Vallès, primer de tot, els aqüífers al Vallès estan geològicament estan molt, molt fragmentats. No tenim grans aqüífers amb grans bosses d'aigua com poden haver-hi a la Vall Baixa o al Delta del Llobregat o en altres punts de Catalunya, no? I, com he dit abans, el Vallès, doncs, com comarca molt, molt industrial, històricament molt poblada, amb un gran pes, amb un gran impacte de les activitats humanes, doncs els aqüífers del Vallès històricament han estat afectats per aquests processos, no? És veritat que el Vallès no té la problemàtica d'altres comarques, com per exemple Osona o altres comarques de la Catalunya Central o de Lleida, amb el tema dels purins, perquè el Vallès tampoc és una comarca que s'hagi especialitzat tant amb la indústria càrnica com altres comarques catalanes, no? Jo crec que en aquests moments, també parlo una mica, diguéssim, en termes generals i tal, els aqüífers del Vallès poden estar recuperant-se d'aquesta història de degradació i contaminació que hi ha hagut en el passat, i jo crec que degudament com a iniciatives com la de la ciutat, com la de Sabadell, penso que són molt interessants pels ajuntaments vallesans.
Clar, però fins on podem extreure aquesta aigua subterrània? Entenc que hi ha d'haver un límit, no? Que no podem secar del tot aquests aqüífers, tenint en compte que no sabem si tornarà a ploure, no? O en quina quantitat ho farà.
Efectivament, això també és un tema important, perquè les aigües subterrànies funcionen una mica en base, hi ha un principi que és el que no s'ha de treure més del que ingresses, no?, per dir-ho en aquest sentit, del que plou i del que s'infiltra i tot això, no? Però tot això requereixen estudis geològics que jo penso que s'han d'anar actualitzant, i que amb una explotació racional que no estigui més al braç que la màniga en aquest sentit, i sempre amb aquesta idea de que és un recurs més, un recurs nou, part del que és tot el paquet de recursos hídrics que creixentment estem aprofitant, doncs pot formar part, evidentment, del futur dels recursos hídrics del país, no? I tot això jo aprofito també per destacar aquest tema, i sobretot també per demanar a l'Ajuntament, en aquesta línia de potenciar més els recursos locals, doncs demanar a l'Ajuntament que facin un pas més i que s'atreveixin a fer el que estan fent altres ajuntaments, que és impulsar el que serien regulacions locals, ordenances municipals, per exemple, per l'aprofitament de l'aigua de pluja o per l'aprofitament de les aigües grises als edificis. Ja s'han fet algunes iniciatives, com la iniciativa del polígon del riu Sec, però que es facin, que això que s'ha fet ara és una molt bona política, però que s'expandeixi una mica més aquest horitzó dels recursos locals. Per exemple, que a casa nostra puguem reaprofitar les aigües de les dutxes i les banyeres per omplir les cisternes dels vàters, o que la gent pugui instal·lar-se sistemes per recollir l'aigua de pluja, etc. Hi ha tot un ventall d'oportunitats que encara estan bastant per explorar.
En aquest sentit, sí que explicàvem fa unes setmanes aquí a Ràdio Sabadell que l'Ajuntament de Sabadell té una ordenança des de l'any 2010 en què totes les noves construccions han de tenir aquest sistema d'aigües grises, no?, per recollir... El que ens parlava el regidor és, ara hem de veure com ho podem fer perquè que ell qui faci una reforma també tingui alguna mena d'incentiu per poder posar un sistema d'aquestes característiques.
Efectivament, caldria treballar més en tota aquesta línia.
Uh-huh. Una de les demandes que fan també els consistoris és com recuperar també, o sigui, com ampliar els usos de l'aigua regenerada.
Sí.
Es poden ampliar més dels que tenim ara mateix?
A veure, tot és una qüestió de tecnologia, no? En aquests moments la tecnologia de la depuració, de la neteja de l'aigua, és una tecnologia molt avançada, que pràcticament, de fet, la sequera estem resistint l'impacte de la sequera més intensa i més duradora dels últims dècades o inclús segles i tal, gràcies a que podem aprofitar recursos que abans no podíem aprofitar, com les aigües regenerades, no? Perquè la tecnologia ha millorat molt i perquè ara aquesta aigua regenerada es pot barrejar amb aigües superficials, que és el que s'està fent al Llobregat, i amb aquesta aigua es pot tornar a potabilitzar i tornar a posar-la a la xarxa, no? Això és molt important i això és convenient que s'hi segueixi insistint. També val a dir que clar, això ens, per un costat ens allibera de la pressió de dependre de l'aigua de la pluja, però per un altre costat també ens suposa uns costos econòmics molt cars en termes de consum d'energia i de consum d'altres recursos. No hi ha res que surti de franc, però sí que és veritat que són recursos que, com a mínim, ens permeten superar situacions molt greus que no coneixíem, francament, fins ara. Jo no sé on estaríem, probablement amb restriccions, si no fos per l'utilització d'aigües regenerades i també d'aigües a la desalació.
Mm-hmm. En aquest sentit, tenint en compte la situació, per exemple, de la Conca de l'Ebre, no se'n parla molt, però a nivell ciutadà es parla molt d'home, veus com baixa l'Ebre, no? Hi hauria alguna possibilitat de fer alguna mena de trasbassament no permanent, sinó comptant una mica aquesta emergència que ara mateix està vivint?
De fet, ja hi ha un trasbassament que arriba fins a Tarragona, allò on sí. El gran debat és perllongar el trasbassament de Tarragona fins a Barcelona, no? La meva opinió personal és que aquesta no hauria de ser... Aquesta és una mesura que en el passat tenia sentit perquè no hi havia aquests nous recursos que estic comentant ara, però també s'ha de comptar que el que nosaltres estem veient ara de l'Ebre amb un cabal molt gran, amb un cabal molt ufanós, però tot això és aigua que el delta de l'Ebre necessita molt per poder seguir subsistint, no? Vull dir, no hem de caure amb el parany de pensar que això és aigua que es perd al mar, com que jo penso que és un error pensar d'aquesta manera, perquè és una aigua que recupera els ecosistemes del delta, recupera els arrossars, recupera les activitats tradicionals, tota l'aigua dolça que baixa porta sediments, el delta està molt necessitat de sediments, perquè el mar està pujant i el mar està, diguéssim, ocupant espais d'altar, està guanyant la batalla, com en molts altres llocs a la costa catalana, doncs l'aportació sedimentària és fonamental i això només ve amb grans crescudes, no? Per tant, penso que l'Ebre té unes necessitats que s'han de respectar i crec que nosaltres ara podem, amb aquests nous recursos, podem una mica, doncs suplir el que abans no teníem, no?
Acabo, perquè ara parlarem del debat que tenim ara mateix damunt la taula sobre què s'ha de fer amb les piscines d'aquest estiu. Per vostè, les piscines són refugis climàtics i estaria justificat omplir-les, les públiques, eh?
Totalment d'acord. Jo insistiria molt en aquesta idea. Les piscines públiques, les piscines municipals, haurien de ser un element prioritari en les polítiques de gestió d'aigua municipal. No? Hi ha molta gent que no té cap altre lloc on anar, a part que les piscines també tenen una funció social molt important, són grans les piscines públiques, són grans espais de socialització, són grans espais de trobada, de relacions socials, no és només que et vagis a banyar i tal, però és que d'altra banda, jo només penso en que tots recordareu, suposo, l'estiu passat, les nits que vam passar i els dies que vam passar amb aquelles calorades immenses. Vull dir, necessitem, les piscines públiques per mi són imprescindibles, haurien d'estar al capdamunt de l'ordre de prioritats de disposar d'aigua.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, el David Saurí, investigador de l'ICTA. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu.
I ho comentàvem ara, la Generalitat i els municipis agrupats a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya estan treballant conjuntament per estudiar de quina manera es podrien obrir piscines públiques aquest estiu, tot i les restriccions d'aigua per la situació de sequera. Ho fan a contrarrellotge, perquè a 2 mesos i escaig per començar la temporada de bany cal gestionar tota una sèrie de recursos i contractes. Marta Ferrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Necessitem una resposta el més llarg possible, bàsicament perquè hem de treballar els contractes per obrir les piscines, per netejar les piscines, per tenir els socorristes de les piscines, no? I per tant aquí hi ha un deadline que no vull que me'l diguin perquè m'agafarà una parada cardíaca, perquè deu ser abans d'ahir, però sí, evidentment necessitem una resposta quan abans millor. No?
Per la seva banda, Josep Vidal, el secretari general d'Acció Climàtica, ha anunciat que intentaran reproduir la fórmula de l'estiu passat, equiparant les piscines als refugis climàtics.
Entenem que en l'estadi d'emergència climàtica també a l'estiu és evident, igual que em sembla que va passar l'any passat, doncs que haurem de preveure refugis climàtics i per tant això s'està treballant.
De moment, el govern ha anunciat que no relaxarà les restriccions fins que els embassaments de les conques internes arribin com a mínim al 28% de la seva capacitat. Això és aproximadament 10 punts per sobre del que estan actualment.
El cafè de la ràdio. Twitter @RadioSabadell.